Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Les primeres emissions de televisió a l'Espanya franquista van arribar amb força retard respecte d'altres països europeus, l'octubre de 1956, i encara caldria esperar 3 anys més pel naixement de Televisió Espanyola a Catalunya. El règim havia concebut el nou servei amb una visió naturalment centralista, però els seus responsables tenien clar que per al desenvolupament del nou mitjà calia que Barcelona disposés d'un centre de producció i distribució d'imatges. A finals de 1958 s'anunciava la posada en funcionament d'uns estudis a l'antic hotel Miramar, a la muntanya de Montjuïc. La primera emissió regular de televisió feta des de Barcelona, després de diverses setmanes de proves, va ser el 14 de juliol de l'any 1959, amb un programa musical de mitja hora anomenada Balcón del Mediterráneo, presentat per José Luis Barcelona. A Televisió Espanyola li calia disposar d'uns estudis a Barcelona per poder establir la connexió amb la xarxa d'Eurovisió, i també per captar més publicitat, ja que moltes de les agències i les empreses que es podien anunciar tenien la seu a la capital de Catalunya. La intenció dels directius de l'ENS va ser concentrar els programes informatius a Madrid i deixar per Barcelona els programes de varietats, concursos musicals i infantils. Al llarg dels anys 60, des de Catalunya es van emetre programes d'àmbit estatal tan populars com Amigos del Lunes, Esta Subida, Reina por un Día, Un Millón por el Mejor, etc., etc. Sense recursos humans ni tècnics suficients, els estudis de Miramar es van fer petits ben aviat i va fer-se necessari buscar nous platós a l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. Amb el temps es van estrenar alguns programes en català que no es promocionaven i s'emetien de manera gairebé clandestina, com Teatro Catalán i Mare Nostrum. L'estrena del segon canal de televisió el 1966, l'UHF, va afavorir que els professionals de Miramar poguessin experimentar nous formats i continguts culturals i periodístics en línia amb el que estaven fent altres televisions europees. I ja ben entrada la dècada dels 70, en ple tardofranquista, el cavall de batalla dels nous responsables de Televisió Espanyola a Catalunya va ser intentar ampliar les hores de programació en català en desconnexió de l'emissió estatal. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem del naixement, o el començament, diguem-li com vulguem, de les emissions de televisió, de Televisió Espanyola a Catalunya a finals dels anys 50. Clar, això és un fenomen que té una part sentimental molt clara pels que hem viscut la infantesa en aquells anys, perquè, òbviament, la televisió als anys 60 especialment és un fet determinant, però també, suposo, té una importància política i social que va molt més enllà d'aquest toc sentimental.
Home, en certa forma, clar, la gent, és el meu cas, és tota la meva infància. I a més, podem dir que veig la diferència entre la primera vegada que això arriba al meu poble, mirar el camp, la televisió, recordo que ho van fer el casal parroquial, no s'hi cabia,
clar,
ja, mai ningú ho havia vist.
I hi ha
fins i tot algunes anècdotes extraordinàries. N'hi ha una molt extraordinària amb el qual, doncs, s'ha de dir, perquè ha passat a la història de l'anecdotari, diguem, de les Terres de Lleida, que van fer un gol i van repetir allò de la moviola.
Sí, i allò que repetia la moviola era com la repetició
de la jugada.
Sí.
Llavors el cafè, un cafè del poble, doncs, no s'hi cabia, l'únic cafè que tenia televisió, no s'hi cabia. No s'hi cabia de gent, caliquenyos, fum, aquelles coses d'aquell lloc, no s'hi cabia.
Tremendo,
clar,
sí.
I aquell locutor, fill del seu pare i de la seva mare, com deia la gent, de forma molt rabiuda, deia que 1-0, si n'havien fet un altre de gol.
Clar.
I l'havia fet exactament igual.
Clar.
Fins que la gent va entendre que era la moviola.
Clar, clar, però, clar, clar.
És a dir, això vol dir que la televisió arriba i canvia, en un poble rural com el meu, canvia la perspectiva del món, canvia fins i tot la vida quotidiana, la gent de cop i volta no està al costat de la vora del foc parlant i explicant coses de si la guerra, de si les collites, de si la gent se'n va cap a Barcelona, cap a Sabadell, cap a Terrassa, a treballar, etcètera, etcètera, sinó entra un element cultural totalment nou que castellanitza molt, és a dir, moltes expressions. Els nens també juguem a les coses que veiem i, no solament, si, i a més hi ha un missatge polític molt contingut. Això produeix una reacció que és curiosa, que jo crec que alguna vegada sí que he sentit a gent de televisió quan han analitzat. La gent que es resisteix una mica a posar la televisió per qüestions culturals, educatives, polítiques, catalanistes o ideològiques o antifranquistes, la gent que diu que la televisió és alienant i no la vol posar, o la gent que al revés, que la televisió és com una mena de pantalla a l'exterior per tenir més...
Apocalíptics integrats, això.
Exacte,
és,
per tenir més informació. Jo recordo que a casa meva va arribar l'any 64-65, jo tinc 14 o 15 anys, i recordo que era, lògicament venia de l'internat i va ser per Setmana Santa. Vaig passar tota la Setmana Santa veient processons. Tota la perquè era un... Clar, el col·legi no podia...
I Ben-Hur, no?
No es podia veure la televisió, no l'internat, ni molt menys, no? Però sí que és veritat que té una càrrega simbòlica molt important, ideològica molt important, i en certa forma jo diria que s'ha fet poca justícia a les lluites, a la voluntat que hi havia de la gent intentar que la televisió també fos un medi de formació de la gent. Era com una finestra al món.
Sí, sí.
I de vegades, clar, tampoc ho veiem.
A més, totes les promocions, i més amb la dels anys 60, doncs la barreja de coses deplorables amb coses magnífiques passa amb totes les promocions actuals també, doncs en aquella època encara més intens.
I a més és l'inici del desenvolupisme, i això al franquisme li va molt bé. I aleshores, és a dir, aquesta actuació, alienació, culturalització, espectacle, festa, clar, és una gran distracció.
Sí, sí.
I explica, diguem, aquesta mena de sentiment nostàlgic que té la gent, i amb alguns programes, quan et parlen d'alguns d'aquests personatges que tenen un passat fosc i no ho sabies, doncs clar, et fa molt mal. Al revés, altres personatges que no els consideraves tenen una importància extraordinària, els admires. Això és la història de la televisió, diguem, a Catalunya, en referència al
L'arrencada
de la televisió espanyola a Catalunya.
Qui ens acompanyarà avui és el doctor Francesc Manuel López, company periodista de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, i és autor de la tesi Evolució Històrica de Televisió Espanyola a Catalunya, estudi i anàlisi de la producció de programes a Televisió de Catalunya entre l'any 59 i l'any 2019. Doctor López, Francesc Manuel, benvingut a l'Enguàrdia. Contents de tenir-vos aquí.
Moltes gràcies per convidar-me.
Evidentment no arribarem al 2019. Això ja se'ns en va molt lluny del que explicarem avui. Realment, l'arribada de la televisió a Catalunya, pel que tinc entès, provoca un xoc a la població. Però era un xoc que ja venia 3 anys abans, i ja hi havia televisió a Madrid. I, per tant, suposo que devia ser una manera de rebre aquella televisió molt diferent a que si realment hagués aparegut per primer cop a l'Estat.
La veritat és que quan abans de l'arribada... efectiva de la televisió a Barcelona, perquè és el primer lloc on hi arriba, ja existia, com bé dieu, uns anys previs en els que tant els experiments com les demostracions públiques que s'havien fet i les notícies que apareixien als mitjans de comunicació impresos i a la ràdio també, mitjans de comunicació impresos tant d'informació general com especialitzats de radiodifusió, explicaven quins avenços tècnics s'anaven produint. Això va generar una expectativa, tant les demostracions com les informacions que apareixien de com estava sorgint la televisió en altres països, que va fer que la població tingués ganes. Realment es vivia amb molta... La paraula crec que és il·lusió. L'arribada de la televisió. S'havien fet abans de l'arribada efectiva, s'havien posat inclús alguns aparells en comerços que havien provocat fins i tot alguns problemes de trànsit per la aglomeració de gent
al carrer Ribau,
a Via Laietana cantonada
a Barcelona,
amb Urquinaona. És a dir, inclús havia arribat la senyal provenient de la RAI, I emetien partits de futbol, cosa que atreia molt a la gent, com bé deies, que era una atracció, i realment l'arribada no va ser una sorpresa per la població a Catalunya, sinó que era una cosa esperada. Hem de pensar que abans de que comencés la primera emissió l'any 59, el juliol del 59, feta des de Barcelona, ja existien 20.000 aparells 20.000 aparells a la ciutat de Barcelona.
Això és una borrada, diguem-ho així.
Això denota l'expectació que hi havia. I no estem parlant d'uns aparells receptors que fossin econòmics. El més econòmic oscil·lava al voltant d'unes 6.000 pessetes de l'època, que són uns 30... No arriben a 40 euros d'avui dia. I hem de tenir en compte que...
Eren molts diners.
Era pràcticament la meitat del sou mitjà d'un treballador a Espanya, que eren 13.000 euros, 13.000 pessetes.
La beca d'un internat que l'Estat donava amb un nen becat, que en fi, ens donaven, 3.000 pessetes l'any.
Sí, l'any, sí. Clar.
L'any.
Sí, clar,
per tenir-te allà els 9 mesos en dia intern.
Vull dir que és un indicador de l'expectació i de la il·lusió amb la que es vivia a Catalunya, a Barcelona concretament, l'arribada de la televisió. Es tenia notícia de que uns anys abans, ja el 56, a l'octubre del 56...
Ah, els diaris n'havien parlat, especialment les ràdios de l'època, que també això ho havien comentat segur moltíssim.
I existia aquesta expectativa de que arribava un nou mitjà de comunicació que no es plantejava tant com un mitjà d'informació, sinó com un espectacle, espectacle, que això que comentaves abans, de veure un partit de futbol, doncs era un espectacle, era una finestra oberta al món, no? Una frase que s'ha dit molt.
Hi ha gent que deia, tindrem lo cine a casa, el nòvio també.
Exacte.
Lo cine, podríem dir el cine.
Aquesta perspectiva és transversal, s'ha mantingut a diferents cultures, a diferents països, ocupa, si fem la mirada cap enrere, ocupa o ha ocupat un espai preeminent dins de les nostres llars, i que ha substituït, com tu deies, Mira el foc, no? I que, bueno, ara ja els temps són uns altres i ara les tendències audiovisuals...
I les pantalles tenen
la joventut, altres elements.
Vaig llegir fa anys un estudi molt interessant de com es col·locaven els mobles de la sala principal a les cases en funció de les dècades, i es veia molt clar quan apareix la ràdio, de manera a finals dels 20, per fer-ho fàcil, comença a posar-se els seients i els sofàs i les butaques encarats cap a la ràdio, que quan aparegui la televisió, la ràdio s'anirà amb un lateral la televisió en canvi ocuparà aquest espai central, i per tant la conversa i tot gira com si hi hagués un altre interlocutor que et parla, no? Cosa que és clar que no és la disposició que ara trobem natural, i en aquells moments no. Va ser molt xocant, no? Tot plegat.
Sí, perquè veure, estem parlant ja de meitats del segle XX, però a la primera meitat del segle XX, el fet de transmetre, de fer possible la transmissió d'imatge, no només de fotografia, d'imatge fixa, sinó d'imatge en moviment, i a més afegir-li el so, era realment sorprenent.
Una cosa meravellosa, amb el sentit més ample. Ja sabem que l'estat franquista era especialment centralista, i per tant no devia estranyar gaire que comences la televisió a Madrid i després anés a Barcelona. Però tot i així, xoca una mica la idea de que Barcelona havia de ser un centre de producció, i no repetir simplement allò que es feia des de Madrid. Per què és... xoca que l'estat franquista estigués d'acord amb això, no?
Sí, i crec que en aquesta decisió van intervenir dos factors fonamentals o principals. Un era la descongestió de la saturació dels estudis que tenien en aquell moment la primera seu de Televisió Espanyola a Madrid, que era el xalet del Passeig de l'Havana, perquè progressivament en els primers anys van anar augmentant el nombre d'hores d'emissió, i per tant es feia insostenible el fet de poder encabir-hi més producció, i necessitaven un altre espai.
Estem parlant de platós que eren sales de cases habilitades com a platós, o com passaria a Barcelona, Barcelona, al hall, l'entrada al vestíbul d'un hotel, o sigui, no era una cosa sensacional, ara diem platós i sona tot molt professional.
I a més que aleshores s'acabava a les 12 de la nit i s'acabava tocant l'himne nacional espanyol.
A les 12 o les 11, de vegades. Sí.
Tancava. La gent havia fet el final i quan començava, llavors ja es tancava, clar.
Doncs, i l'altre factor que fa que Barcelona pugui ser també un centre de producció és l'entorn que té Barcelona com a no només demogràfic, des del punt de vista demogràfic, sinó també econòmic. Aquí, com bé has dit a la introducció, hi ha la seu de, hi havia la seu, i continua havent-hi, de moltes empreses de publicitat que són les que només començar ja les primeres emissions, els primers programes que es fan des de Miramar, ja comencen a patrocinar concursos sobretot, i són les que financen i fan possible que es produeixin aquests primers programes.
Perquè la primera televisió espanyola no està finançada a través de les subvencions del govern, diguéssim, no?
No. En aquell moment el model televisiu a Espanya és un model anòmal. No se segueix el model més comercial, com podria ser el que es va desenvolupar als Estats Units, ni el de les televisions europees, que es finançaven a través de cànons o bé de pressupostos. El cas espanyol, Televisió Espanyola neix com un mitjà de comunicació depenent del Servicio Nacional de Radiodifusió, que al mateix temps depenia de Ràdio Nacional, i per tant agafa un model similar al de la ràdio d'aquell moment. És a dir, titularitat estatal, en aquest cas caldria parlar-hi de titularitat del règim, i finançament privat. Perquè són anys de la postguerra, la dictadura en aquell temps era bastant reàcia a poder desenvolupar un sistema de televisió a Espanya, i fins que no van passar uns anys no va ser possible, malgrat els intents i els esforços de moltes persones, molts tècnics, molts enginyers, molts periodistes que volien que Espanya tingués una televisió.
És l'últim dels països occidentals que es dota de televisió.
Efectivament.
Però l'últim amb distància, perquè la majoria cap a l'any 52, 53, 54, tothom té televisió, i alguns abans i tot, però Espanya triga 56 i d'aquella manera, i fins final de dècada no es pot dir que hi hagi televisió a Espanya.
Aquí l'última... Que els hi feia por, la televisió, el franquisme?
Sí. Era molt reaci, el dictador era molt reaci a tenir una televisió, perquè la veien com un perill per a la població. Es podia escapar el control ideològic, el control polític, el control social de la ciutadania. I llavors preferien no fer-ne cas, dilatar-ho en el temps. Franco, al final, es van fer algunes proves tècniques a Madrid, fins i tot amb senyal que arribava directament al Palacio del Pardo, que era la residència de Franco, i la que va mostrar més entusiasme va ser la seva dona.
La Carmen Polo.
Però ni així. Va ser fins que el papa Pius XII va publicar una encíclica explicant els beneficis que podria aportar la televisió, aquest nou mitjà, per a la difusió de la fe cristiana, que Franco va acabar de decidir que finalment tirava endavant la televisió a Espanya.
Déu-n'hi-do.
És espectacular. És una dictadura.
Sí, clar. Parlem una altra vegada de Catalunya, centrem-nos en això. Finalment es decideix posar en marxa aquest centre de producció. Xoca que sigui això, un hotel de l'exposició internacional del 29, mig abandonat a la muntanya de Montjuïc, que no, en principi... Per què es va escollir aquell lloc? A més, l'hotel, en aquell moment, després s'ampliaria bastant, però en aquell moment era molt petit, era molt poqueta cosa, era un edifici mínim.
Era ruïnós.
Sí, a més.
Era ruïnós. A veure, un cop presa la decisió que Barcelona havia de ser l'altre centre de producció per descongestionar i per aquestes raons que m'ha explicat abans, es busca un lloc, una seu. José María Revuelta, que va ser el director en aquell moment de televisió, buscava un emplaçament a la ciutat de Barcelona. Es va posar en contacte amb José María Porcioles, que era l'alcalde de Barcelona en aquell moment, i van cedir. Es buscava un emplaçament amb una certa alçada, perquè la idea era que tingués connexió amb l'altra muntanya de la ciutat de Barcelona, que és el Tibidabo, on s'instal·laria posteriorment una antena. L'emplaçament que van trobar va ser l'hotel de Miramar, a la muntanya de Montjuïc, i es va cedir, es va fer una sessió gratuïta mentre Televisió Espanyola ocupés l'Ajuntament cedia aquest espai Televisió Espanyola ocupés aquest hotel.
Sí, però l'hotel, insisteixo...
Era molt pocs metres.
És molt mono, molt bonic, però...
Va requerir d'una certa inversió, perquè lògicament no estava adaptat, evidentment, per enregistrar programes ni per fer-los en directe, perquè els sostres eren molt baixos, la tele, com bé sabeu vosaltres, necessita uns sostres molt elevats per col·locar la il·luminació, s'escalfava molt ràpidament.
Clar, no, il·luminació que ara és bastant freda, però històricament feia una calorada, s'arribava a 50 graus amb facilitat, que comportava que, a més, no només la gent es desmaiés, sinó que els equips paressin de funcionar, perquè tampoc tenia la tolerància de temperatura que tenen ara.
Clar,
no?
Clar. I això va ser un problema, perquè, però és que no tenien diners per invertir en edificar, en construir una seu a Barcelona, i havien d'aprofitar el que els oferissin.
Els motius estratègics que va portar la inauguració d'un centre emissor de Televisió Espanyola a Catalunya va ser la necessitat de connectar amb Eurovisió. La incorporació oficial a aquesta xarxa europea es va produir el 2 de març de 1960 amb la retransmissió del partit de tornada de quarts de final de la Copa d'Europa entre el Madrid i el Niça. La connexió va ser possible gràcies a un enllaç construït en 4 dies a l'ermita de Sant Bartomeu del Grau entre Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar, que permetia que les imatges arribessin de Barcelona al Pertús. D'aquella fita tecnològica en treia pit el corresponsal de La Vanguardia França, Carles Santís.
Nit gairebé íntegrament espanyola a la televisió francesa. Una música de pasdoble ha precedit la veu i el rostre d'una gentil locutora. S'ha mostrat previnguda respecte a les possibilitats escasses del Niça davant del Reial Madrid. Ha manifestat estar no menys insegura pel que fa a la caiguda de les imatges que, per primera vegada, es retransmetien directament des d'Espanya. I no solament per a tota França, sinó per a 5 països de l'Europa Occidental units en aquest mercat comú de la tele anomenat Eurovisió. La incorporació d'Espanya a les emissions de la cadena europea s'ha fet avui a títol provisional i d'assaig. Els jugadors del Reial Madrid, amb la seva indumentària blanca tan apropiada per a la televisió, com a mínim mentre no s'enriqueixi cromàticament, s'han encarregat de bon començament de demostrar que la retransmissió en directe des d'Espanya seria inaugurada amb immillorables auspicis tècnics i esportius. Durant la supressió del joc a la mitja part, hem vist un curtmetratge de Granada i un altre de Tarragona. Hem seguit els jardins del Generalife i les esplèndides muralles ciclòpies de la gran capital romana.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb Francesc Manuel López i amb en Josep Maria Solís Sabater parlant del naixement de Televisió Espanyola a Catalunya a finals dels anys 50 i ara ja encavalcant-nos a aquest principi del 60. És precisament l'aparició d'Eurovisió, que ha aparegut no fa gaire, diguéssim, dins del panorama internacional, el que obliga amb això. Aquesta connexió que volia tenir el règim amb Europa no era perillosa des del punt de vista del règim?
Jo crec que, en la meva opinió, va ser una necessitat. O sigui, es va plantejar com una necessitat per sortir de l'aïllament en el que es trobava Espanya en aquella època. No, no, no era suficient l'autarquisme que es vivia en aquell moment per desenvolupar. Heu parlat
abans... Estava transformant-se, però clar, encara Déu-n'hi-do, sí.
I llavors, clar, els plans de desarrollo, tota aquesta política que volia donar una embranzida des del punt de vista industrial, productiu, econòmic, etc., necessitava sí o sí que tenir una eina que permetés... Hi havia molta immigració en molts països europeus d'espanyols.
Als anys 60 hi ha 3 milions d'immigrants a Europa, d'espanyols immigrants a Europa, per la nivell econòmic.
Llavors, clar, era una manera també d'obrir-se cap enfora i la veritat és que es van viure com a un èxit la primera missió cap a fora, la primera connexió que es va rebre a Espanya i es va reflectir en els mitjans de comunicació.
La programació en aquells moments era única, o sigui, tota televisió espanyola arreu de l'Estat emetia la mateixa programació. Sí. Per tant, tota la programació que es feia a Barcelona segur que era en castellà.
Sí, tota en castellà. Perquè les decisions de les graelles, les decisions de quina producció s'encarregava a Miramar, doncs provenia de Madrid, i aquí el que feien els seus responsables era complir aquestes directrius i donar les ordres pertinents als equips que les executessin. Vull dir que no hi ha... En aquests primers anys, a la dècada dels 60, no hi ha un disseny de programes que sorgissin de la idea
des de Barcelona.
I això fa que molts dels programes es fessin sense pensar ni en un disseny d'una graella per incrustar-la dins de la graella estatal, ni per oferir una alternativa a la producció. Això arribarà una miqueta més tard amb l'Escola de Barcelona, amb l'entrada de nous professionals provenents d'altres àmbits, que sí que li donen un altre aire.
Un aire diferent.
Sí, la inauguració de la segona cadena va ser fonamental perquè es pogués desenvolupar, però es limitaven únicament a omplir el que se'n diu omplir forats.
Per tant, tota aquella programació inicial que es feia des de Barcelona no tenia un segell específic.
No, s'adaptaven al model inclús radiofònic. Molts dels programes que es feien aquí a Barcelona en aquella època eren programes replicats de la ràdio. Sobretot concursos, programes musicals,
magazines, que diríem ara, sí.
Entrevistes, programes que en aquella època es deien de varietats, que eren actuacions musicals, però en aquell cas audiovisual. No es va, en aquella primera època no es va innovar des del punt de vista creatiu aportant nous programes al conjunt de la televisió.
Per tant, la recepció que tenia el públic a Catalunya era absolutament uniforme amb respecte al que tenia el públic de Galícia o de la televisió. De tota manera, no va començar a engegar el 56 i es va veure tot l'Estat, sinó que va ser un procés bastant llarg, en què mica en mica s'anava veient televisió a més llocs.
Hi havia problemes de recepció molt sovint.
Molt gran. A part de per qüestions tecnològiques, que evidentment hi havia un pes, era també perquè la inversió que requeria, fins que no entraven els ingressos, no funcionava.
El repetidor, s'ha de reclamar el repetidor, s'ha de girar, s'ha de pujar més amunt, s'ha de més avall.
Tot era un procés.
Sempre he vist unes fosques, me'n recordo perfectament d'això.
A Espanya, des del punt de vista tecnològic, jo no sé quin enginyer, però sí que des del punt de vista tecnològic, l'inici va ser dificultós. Perquè, primer, perquè aquesta concepció centralitzadora en forma de radi, que va agafar el model de les carreteres i dels ferrocarrils, efectivament, és des del centre de la península cap a la perifèria. Vázquez Montalbán, en el seu llibre, El libro gris de la televisió, es referia a la irradiació madrileña. És a dir, ho definia d'aquesta manera.
Sí, està bé.
I és que és cert, vull dir, va costar molt. A més, Espanya, des del punt de vista orogràfic, presenta moltes dificultats per l'enviament dels senyals. I fins que no es van salvar amb repetidors, amb centres emissors...
És molta inversió.
I per això no és... jo crec que és la raó fonamental per la qual va trigar en arribar a molts llocs.
De tota manera, Barcelona, malgrat que feia una programació uniforme, diguéssim, no distingible teòricament de la programació que es feia des de Madrid, sí que es va anar especialitzant, o la van fer especialitzar, amb els programes més lleugers i de menys contingut ideològic, diguéssim.
Sí.
No sé si hi ha alguna raó ideològica darrere.
Sí, és cert. Es va destinar a Barcelona aquell tipus de continguts que no suposaven una expectativa d'èxit d'audiència.
Ah, caram. O sigui, continguts de segona, digues.
De segona divisió.
La maldat és maliciosa.
De segona divisió, sí.
Però van tenir èxit alguns d'ells.
Van tenir, sí.
Reis a por un dia, per posar un exemple.
Van tenir per al mejor, los amigos del lunes, mare de...
No, això dona... És un indicatiu de la poca idea que els que manaven ara llavors a l'àmbit televisiu tenien de la producció dels programes.
S'ha de recordar també que en aquells moments no existien els estudis d'audiència, que es feien, explicat per Televisió Espanyola, es feien en funció de les cartes que rebien els programes. Llavors es considerava que si un programa rebia moltes cartes, tenia molta audiència. Si en rebia poques, no en tenia gaires. Mm-hmm. I també algunes enquestes mal fetes, n'hi ha dues, si no recordo malament, de l'època, en què pregunten a la gent quins programes els agraden més, i tots són documentals, el concert de no sé què.
Sí,
que, clar, que és el que es diu en aquests casos, no? I, en canvi, quan comencen a sortir els audiòmetres, que ho mesura de manera més correcta, tot això es capgira, i els programes d'entreteniment pugen, i, en canvi, aquests programes, el documental de la 2, que ara ja normal, doncs, òbviament, tenen un públic més reduït, com és lògic, no? Però en aquell moment no es veu així, no?
Aquestes enquestes a què fa referència, moltes vegades es publicaven a la revista Teleràdio. Era una publicació que donava notícia de la programació que es feia, dels programes que vindrien en un futur, feien entrevistes als seus presentadors, les seves presentadores, i de vegades publicaven una petita butlleta on la gent podia votar i manifestar la seva opinió sobre algun programa.
Sí, però esclar, les opinions...
No.
A més, en aquella època en què les opinions també era una cosa que s'havia de prendre amb molta mesura.
Sí.
Tot i així, tota la censura, tot el que vulguem, realment l'impacte televisiu a Catalunya va ser absolutament... abassegador, transforma tota l'estructura dels mitjans, tot l'aparició de Televisió Espanyola. No hi havia ja veus de començar a crear alguna producció pròpia? Perquè recordo, per exemple, que quan les inundacions del Vallès, hi ha la famosa primera entrevista a la Núria Espert, no?
Aquesta és el setembre del 62, i aquestes imatges, per exemple, hi ha molta gent que no les tenim d'aquella època, perquè no hi havia televisió.
No, efectivament, la primera vegada que se sent parlar en català a la televisió és quan un periodista entrevista la Núria Espert, que està fent una obra, està fent una representació teatral en un teatre de Madrid, i li demana que enviï un missatge a la població de Catalunya en català solidaritzant-se amb els damnificats.
Li demana expressament al periodista.
Li demana...
Amb els aiguats.
Fa molt pensar això.
Del Vallès.
Una cosa que l'hauria espert, diguéssim, sortís i comencés a fer un català que hagués xocat però hagués passat. No, li demana al periodista.
Li demana al periodista. No, lamento no saber el nom del periodista.
Es va dir que era l'Armengol, però jo crec que no.
No, jo crec que no.
Sí, sí.
Respecte a la no disponibilitat d'aquelles imatges, s'ha de dir que en aquesta penúria pressupostària i econòmica que es vivia a la televisió en aquells moments, no existien equips que permetessin l'enregistrament per una posterior documentació que perdurés durant el temps. La concepció de preservació del material audiovisual no va arribar fins a dècades molt més tard.
L'arxiu era de paper on ja està, no hi havia altre arxiu.
O sigui, les imatges que es tenen d'aquell període són de particulars que devien filmar.
Cosa que ha guardat Televisió Espanyola, però poca, no hi havia...
O unes cues en cinema sense el so, sense l'àudio, perquè quan van aparèixer els magnetoscopis és l'aparell que permet gravar, enregistrar una producció
amb
que
cinta
va...
magnètica.
Una cinta, exacte. El que es feia era reaprofitar aquell material perquè era molt costós.
Sí,
I això va impedir que quedessin fixats molts dels programes i moltes imatges d'aquella època, i per això no han arribat als nostres dies.
Coincidint amb les festes de la Mercè del 1965, el ministre d'Informació i Turisme, Manuel Fraga Iribarne, va presidir la inauguració de les noves instal·lacions que permetien l'arribada a Barcelona de la segona cadena, la UHF. Aquest nou canal va permetre experimentar amb nous formats divulgatius, periodístics i culturals. En la retòrica pròpia del règim, el dia de la inauguració, Fraga exposava la triple funció que havia de complir la televisió, posant molt més accent en la difusió de la cultura que no pas en el seu paper fonamental per la informació política de la ciutadania.
Ministre, unes paraules, sisplau.
Una vegada més, em resulta molt plaent venir a Barcelona i precisament avui, en aquest dia grandiós de la Mercè, per inaugurar el segon canal de televisió a la UHF.
Quines són per vostè les funcions que ha de complir la programació d'una televisió?
Com a mitjà d'informació complementa la premsa, la ràdio i els noticiaris cinematogràfics. Com a element de difusió cultural ha de procurar repercutir sobre les grans masses per crear i reforçar en elles, sempre en la immensa majoria, el gust i l'amor per les arts eternes de l'esperit, sense les quals el temps lliure seria el reducte d'una nova barbària. Per últim, com a espectacle, perquè intenta omplir les seves hores de repòs d'una manera bella i amena i sense perjudici pel seu descans legítim. Ara que neix a la vida pública un segon programa, serà possible augmentar la càrrega cultural de tots dos canals.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
L'inclit Manuel Fraga ja ho ha dit, no? Doctor López, que realment la televisió canviava la manera de fer cultural. Suposo que l'aparició de l'UHF a Catalunya va tenir un pes molt important perquè precisament com hi havia dues cadenes, que ara, clar, ens resulta absolutament absurd, no?, aquesta qüestió, però dues cadenes era una possibilitat, a més una segona cadena que encara era més infradotada que no pas la primera. La primera havia resultat un, que no es deia la primera, es deia Televisió Espanyola i ja està, però la primera cadena havia resultat un èxit econòmic que havia sorprès a la mateixa Televisió Espanyola, una porrada de milions que queien constantment de publicitat. Amb la segona es tenien expectatives diferents.
Sí, la segona es va dissenyar fonamentalment per augmentar, donar visibilitat a més producció que realitzava, i en aquest sentit, quan s'inaugura la segona cadena, es fa una diferenciació molt, molt clara i molt evident entre la primera, com bé dius, amb un perfil molt comercial, amb produccions que estan molt finançades amb publicitat, etc., amb una visió molt comercial, i la segona cadena es deixa una mica, doncs, podríem dir, com amb un caire més residual, amb programes que no tindrien una repercussió en l'audiència molt gran. Això, per contrapartida, va permetre un augment de la creativitat. De fet, a Miramar i a Esplugues i a l'Hospitalet es van crear molts programes on que van arribar a nodrir la graella de la segona cadena en aquell moment gràcies a produccions molt novedoses que Baget, el mestre Josep Maria, sí, Baget, va definir com l'Escola Barcelona.
Una Josep manera... Maria Baget Herms, no? Sí, que era un periodista, exacte, de l'avantguarda.
Sí, I va el permetre...
Meu, havia estat.
I a mi també, també va donar, sí, sí, televisió a Quart. Bueno, aquest conjunt de professionals, molts provinents de l'àmbit de l'àmbit dramàtic, de l'àmbit literari, de l'àmbit radiofònic, doncs van crear una nova manera de fer televisió, molt diferent a la que es feia en aquell moment a Madrid. La de Madrid es feia per agradar a les autoritats, aquí els programes que es feien des d'aquí es feien més pensant en l'audiència.
O sigui, cara al mercat, diguem.
Pensant, però no des del punt de vista mercantilista, sinó des del punt de vista...
De la segmentació d'audiència, el que es diu ara.
Exacte, de l'audiència. Temes que poguessin ser interessants, temes que mai s'havien tractat abans.
És una televisió que fa molt interessant perquè barreja programes, per exemple, de Lloa de l'Exèrcit, Por Tierra, Mar y Aire, era un programa típic, amb programes religiosos, amb programes d'alta cultura, amb programes de cultura popular... aviam, la programació te la mires ara i una mica boja, diguem-ho així, no? Però realment obria finestres que no s'havien obert fins aleshores. I això és l'important de l'OHF, de la segona cadena, també anomenada.
Efectivament. Són produccions que no tindrien cabuda en una graella de la primera, en aquella època, i que en aquí, ja sigui per la distància, ja sigui pel poc interès que demostraven i la poca confiança que podien demostrar en el que es fes a Miramar...
I per falta de control, allò és igual, allò que fan aquells, tant se val, no?
Però m'omplen hores d'emissió.
Sí, sí. Aquí és on apareix l'escletxa de la televisió en català, per primer cop, a la UHF. Quins són els programes? I com neix això de la televisió en català? Com permeten que neixi la televisió en català en el moment?
Neix d'una manera gairebé clandestina. El primer programa en català és l'emissió d'un dramàtic, La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra, de la qual tampoc es tenen imatges del moment. Després de que s'acabés l'emissió del migdia, després de la carta de Just, i quan la pantalla s'havia anat en blanc, llavors va aparèixer una locutora que es va adreçar a l'audiència en castellà, va presentar el dramàtic en castellà i es va emetre gairebé sense que ningú se n'assabentés. És a dir, aquí neix un model que s'ha mantingut al llarg de molts anys que afecta a la producció feta en català. I és que per no interferir, per no ocupar suplantar, no, però ocupar substituir els programes que es feien en castellà, es relegaven els programes en català en els moments en què hi havia la desconnexió.
Residual.
Totalment residual. I llavors va ser gairebé de manera clandestina, un cop al mes, a l'inici. És curiós que els primers programes que es feien en català s'emetien els dimarts. Els dimarts es va comprovar que era el dia que menys audiència, deien en aquell moment, menys audiència hi havia a la televisió.
I per tant, dimarts era el dia del català.
I per tant, el dimarts era el dia de programes en català.
Quins programes es van fer en aquell moment? I com ho feia Televisió Espanyola, l'anomenat circuit català, com ho feia per produir allò de manera, d'una banda, aviam, no podem imaginar que els directius de l'època fossin revolucionaris, ni molt menys, però no. Òbviament, però tampoc els podem imaginar com franquistes tancats si feien això, no sé què passava.
Hi havia una, com dic, una generació relativament jove de persones que es van incorporar a la televisió, els anomenats que pertanyen a l'Escola de Barcelona, que tenien una diferència d'edat amb els que l'havien posat en marxa, a l'arrencada, que sí que tenien un caire més franquista en la seva concepció de la televisió. I en aquest sentit, doncs, bueno, es van anar incorporant nous programes. Moltes vegades els programes i els convidats que apareixien en aquests programes no es comunicaven als responsables del moment de Televisió Espanyola.
S'ho trobaven.
I fins a l'últim moment, perquè sempre es demanaven llistes de persones que participessin en els programes com a convidats, i molts eren vetats.
O sigui, hi havia actors que eren vetats de participar-hi.
I entrevistats. I cantants, i el que vulguis.
I en casos famosos, per exemple, a Esta Subida, que era un programa que es feia aquí a Barcelona. Paco Rabal era un dels possibles personatges convidats, i la censura va decidir
anys,
que no, perquè pel seu vincle amb el Partit Comunista.
Era un home molt d'esquerra.
Vull dir que és un exemple de com s'intentava fer una mica d'amagatotis. Per exemple, el primer programa de caire informatiu va ser Mare Nostrum, que no era un informatiu com a tal, sinó que era reportatges, molts d'ells de tradicions, de llegendes, de cultura popular, etc, de música, i fins i tot hi tenia un espai dramatitzat per sobre la llengua catalana. Doncs es va triar un nom en llatí per no crear suspicàcies i per no molestar ningú.
No es va dir Mediterrània,
Mare Nostrum. Vull dir que s'intentava en aquells primers anys, sempre es va intentar, doncs, actuar d'una manera que poguéssim fer, però sense que es notés gaire.
A 1974, cap al final del franquisme, els aires havien canviat. Va arribar un nou equip directiu de Televisió Espanyola a Catalunya que va tenir com a objectiu anar guanyant hores de desconnexió per emetre més programació en català. Ells eren Tomàs García Arnalot, director, i Juan Manuel Martín de Blas, director de programes. Martín de Blas, procedent de Madrid, havia estat part de l'equip fundador de la segona cadena. A l'altra banda es trobava Jorge Arandes, director gerent del centre, ferm defensor de la ideologia franquista. Anys després, José Manuel Martín de Blas i Tomàs García Arnalot recordaven la filosofia que els havia guiat en aquells temps del tardofranquisme.
A veure, Tomàs, jo vinc de Madrid i estic segur que tu saps molt millor de què estem parlant. A mi em sembla que les emissions en català no només han de servir per descongelar la llengua, si em permets l'expressió, sinó també per normalitzar el fet cultural català dins del mitjà de comunicació de masses més oficial.
Exactament, José Manuel. Per això cal aconseguir una programació regular. Ara mateix no és tan important que n'hi hagi molta o n'hi hagi poca, sinó que tingui un horari fix. Que la gent no es trobi al programa per casualitat, com ha passat durant molts anys amb els dramàtics que s'han anat fent.
Soc conscient de la penúria de mitjans, però hem d'intentar conformar una programació catalana coherent, que sigui exigent amb el caràcter de servei públic de la televisió.
Cal que et digui que l'Arandes i alguns altres que corren per Miramar, a l'última qui miren de servir és el públic?
Cadascú que carregui amb la seva consciència. Tenim el suport del ministre Cabanillas. I ara toca fer programes que estiguin el més a prop possible de la realitat del país, incorporant professionals de la cultura.
Dins d'aquests professionals, el que més m'agrada dels que has portat és aquest. En Jornet i Benet.
No, a l'inrevés. Benet i Jornet. Li he ofert la coordinació del nou espai dramàtic del Taller de Comèdies. A Catalunya hi ha molt bon nivell teatral, i a la televisió li pot anar bé comptar amb tota aquesta gent. Actors, dramaturgs, escenògrafs... Es tracta de gent que fins ara la televisió se l'ha mirat de lluny. Potser fins i tot amb recel.
Tenim una oportunitat única per a produir més hores en català que en castellà, perquè Madrid no ens està donant tants programes com fa 10 anys. Ara mateix t'asseguro que els professionals de la casa no senten la necessitat de fer-se valer realitzant programes per a tota la cadena. El que volen és treballar en català.
Per les converses que he tingut amb molts d'ells, em consta que és així. La presència del català a la graella ajudarà la llengua a sortir del gueto.
Esperem que així sigui. I que ens mantinguem prou temps on ens han posat per fer-ho realitat.
Això és En Guàrdia.
Francesc Manuel López, sí. L'arribada d'aquests dos que hem sentit ara, en Martín de Blas i en García Arnalot, canvien el panorama. Això és l'any 74, els aires, encara no s'ha produït l'hecho biológico que deien que era la mort de Franco, li faltava un any i escaig, però ja es veia venir que allò canviava i Televisió Espanyola s'està transformant en aquell moment. Sí, és un moment especialment interessant.
És l'època del tardofranquisme. García Arnalot arriba a Barcelona, entra aquí a Miramar de la mà de Suárez, perquè eren amics personals.
De l'Adolfo Suárez.
Adolfo Suárez.
Que era director general de Televisió Espanyola.
Sí, exacte. Sí. I s'emporta a Martín de Blas, un personatge clau en el desenvolupament de Televisió Espanyola a Catalunya. Una persona de Castella, una persona...
Magnífic, una persona realment...
Amb molta sensibilitat, amb una formació...
Va aprendre català.
Va aprendre català, sí. Amb una formació acadèmica molt bona.
Venia una família hiperfranquista. Sí. I ell, en canvi, al revés, un demòcrata de primera. Mm-hmm. Sí.
I des del primer moment va demostrar aquesta sensibilitat cap a la cultura i la llengua catalana. Sí. I això va permetre que en aquell moment Televisió Espanyola a Catalunya tingués una embranzida de produccions en català. Un moment clau de la seva... quan estava com a cap de programes aquí a Barcelona va ser quan va conèixer Benet i Jornet. Benet i Jornet li va encantar...
És l'autor teatral de tants i tants programes.
A partir d'una adaptació teatral a la televisió, vol conèixer-lo i que li presenti a persones que ell consideri que poden ser útils per incorporar-se a televisió, i en aquest sentit s'incorporen molts realitzadors, persones provinents de l'àmbit dramàtic.
Sergi Schaaf, Mercè Vilaret, entra gent a treballar com els comedians que estan començant, com els juglars, que estan batadíssims tot arreu i entren també, etcètera. Vull dir que em deixo molta gent, però que...
Però que van fer finalment programes no només dramàtics i musicals, sinó Terra d'Escudella, per exemple, que va marcar una època per la infantesa de molta gent, i molt creatiu, amb molta imaginació, que va crear escola després, vull dir que va ser un moment esplèndid des del punt de vista creatiu i de la producció que es feia aquí a Barcelona.
I això explica la frustració absolutament normal que quan es crea Televisió de Catalunya l'any 83-84, que no s'agafin molts d'aquells professionals que havien fet una transformació impressionant a Televisió Espanyola, i la majoria immensa no entraran dins de la nova plantilla d'aquella primera TV3, i això naturalment produeix una gran decepció amb aquella gent que havia lluitat tant per la televisió en català i de gran nivell.
Sí, perquè a més Televisió Espanyola en molts anys d'aquell moment va fer un esforç per difondre la llengua i la cultura catalana en programes, incorporant a més en el títol del programa la paraula Catalunya o catalans. N'hi ha una llista bastant llarga de programes, vull dir que la implicació que va tenir va ser bastant important en aquest sentit.
Francesc Manuel López, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquest començament de Televisió Espanyola a Catalunya, que és interessantíssim i que explica tantíssimes coses. Esperem tornar-nos a trobar ben aviat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, la nostàlgia no treu el pes polític i social,
A més, com que és tan important, aquí l'important és, que la tesi es publiqui i la puguem llegir.
I tant.
I arriba a la societat.
Això és La Vanguardia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razquin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavier Martín, Josep Lluís González, Xavier Pujol, Marc Lobato i Albert Cortés.